Bon dia. Els castellers de Sant Cugat afronten una actuació de màxims aquest dissabte a Tarragona al concurs de castells. Així ultimen els assajos per poder portar el 7 de 8 i el 2 de 8 en folre, castells que no descarreguen des del 2016 i 2017 respectivament. El 2 folrat, de fet, ja el van intentar per festa major, però sense èxit. En cas de completar 3 castells de 8, es convertiria en la millor actuació dels darrers 5 anys. L'assaig d'aquest divendres acabarà de terminar el programa dels Gausacs si porten tots els castells a plaça o se'n reserven algun per a més endavant. En una colla que ha viscut una gran renovació en els darrers anys, tal com comenta el seu cap de colla, Santi Pia.
Nosaltres veiem una clara diferència entre abans del Covid i després del Covid. Ens ha entrat moltíssima gent i estem especialment centrant-nos en aquesta formació. De fet, per això també encara el 7 de 8 per nosaltres és un gran repte per tot el que suposi de múltiples posicions d'arreu del castell. De cara al 2 de 8 en folre sí que tenim tota aquesta, diguem, inexperiència que ens està costant una mica trobar certs encaixos i anar formant la gent.
Per altra banda, la cita també permet arrossegar un gran nombre de castellers i d'amistats. S'espera que aquest dissabte despassin a Tarragona amb més de 300 persones. El talent femení, la intel·ligència artificial, la salut a la dona, els nous llenguatges polítics i la banca intel·ligent són algunes de les temàtiques que s'han tractat a la gent edició del Women Evolution, la cita anual de l'emprenedoria femenina Sant Cugat. 300 persones de forma presencial i 300 més en línia han assistit a més d'una desena de xerrades. Escoltem una de les seves ponents, la vicepresidenta de la Copa Amèrica, Aurora Catà.
El repte del lideratge femení, jo crec principal, és creure en ell mateix, és el Yes Weekend. És a dir, si creiem en nosaltres mateixes, si creus en tu mateix com a persona i com a dona, però com a persona, pots arribar on vulguis, en funció del teu objectiu, del teu propòsit i de la teva intenció de transformació.
A la cita també s'ha fet entrega dels guardons de l'esdeveniment i el Premi d'Honor d'enguany ha estat per la fundadora i directora creativa Lola Casamunt, Maite Casademunt. Arrenca aquest divendres la festa major del barri del monestir Sant Francesc, que s'allargarà fins al diumenge. El tret de sortida anirà a càrrec de la que fins fa poc era la tècnica municipal de suport a la xarxa, Pati Lepe, i el membre de l'Associació de Comerciants del barri, Toni Gual, els quals faran la pregó d'obertura. A més de 20 propostes culturals organitzades per l'Ajuntament i la xarxa Monestir Sant Francesc, destaquen el concert i la nit jove de divendres. En el cas de dissabte, els plats forts seran la matinal familiar, el sopar de Carmanyola i la nit del ball. Finalment, diumenge, serà el torn de la paella i la rifa popular. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
11 i 5 minuts del matí, iniciem la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest divendres. I a l'espai que els divendres dediquem al servei a les persones, avui parlarem d'un tema absolutament d'actualitat, les estafes, i més concretament les estafes telefòniques, però també parlarem d'algun altre cas. Amb nosaltres tenim l'Anna Massa, que és mossa d'esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda. Un cop al mes parlarem de temes d'actualitat, temes que ens interessen i que ens afecten molt, molt directament. Avui parlem de les estafes i per començar, si et sembla, escoltarem un cas que tenim i que volem compartir amb tu i també amb els oients. Després l'analitzem.
Hola, doncs la meva experiència últimament amb les estafes telefòniques és bastant reiterativa perquè últimament em truquen constantment. Bloquejo els telèfons, però després em truquen de telèfons diferents i normalment em truquen de la distribuïdora de subministres elèctrics, representa. Bueno, l'última vegada vaig voler allargar la trucada perquè sabia que era una trucada que no era per mi, perquè tinc la sort que em pregunten pel pis on vivia abans i per tant doncs sé que no és, no em truquen de l'empresa que jo tinc contractada. I volia saber quines dades tenien sobre mi. Tenien el meu número complet, el meu telèfon, el meu DNI, la meva direcció anterior i també tenien els últims dígits del número de compte. O sigui que tenien el meu compte bancari incomplet. I el que fan és això, normalment et truquen, et diuen que truquen de la distribuïdora i la història és doncs, que et volen actualitzar la tarifa perquè, clar, van fer un canvi de preus, no em van actualitzar la tarifa i he estat pagant de més, se suposa. I, per tant, a partir del moment en què jo ho canviï, me l'actualitzaran i em retornaran els diners que he estat pagant de més. En aquesta trucada que jo els hi vaig allargar, doncs vaig parlar amb una teleoperadora que després em va passar amb la supervisora i aquesta supervisora va ser qui em va explicar com funcionava tot, que m'enviarien un SMS amb un codi numèric i que després m'enviarien un segon SMS amb un enllaç. I aquí és el moment on suposo que fas l'acceptació de la modificació del contracte o el canviazo, diguem, de companyia. I és quan ja t'han liat, suposo. Així que, bueno, jo em vaig salvar per això, perquè m'estan demanant pel pis anterior i no és. Així que res, espero que sigui d'utilitat i...
Doncs segurament que sí, és clarament una estafa telefònica. Anna.
Sí, és habitual aquest tipus de trucades, com diu aquesta noia. Aleshores, hi ha moltes persones que obtenen d'allà, de forma fraudulenta, algunes de les dades personals, sigui el telèfon, nom, com comentava aquesta persona, no?, que tenien el meu nom, teníem el meu domicili...
Dades bancàries? Bueno, els últims dígits.
Els últims dígits. Sigui com sigui, han aconseguit algunes de les dades personals i les han aconseguit segurament de forma fraudulenta, ja d'alguna forma. A partir d'aquí, doncs, contacten amb trucades telefòniques a les possibles víctimes i, doncs, sempre que fan servir un ganxo, un reclam, en aquest cas, quin és? Necessitem actualitzar dades. Per què? Perquè millorarem la teva tarifa. Hem de millorar la teva tarifa perquè paguis menys, perquè el rebut sigui inferior al que pagues. T'estem oferint un benefici per tu, però, a canvi, necessitem actualitzar les teves dades. El consell és desconfiar. Si algú ja et promet un benefici a canvi de que tu em donis unes dades. El nostre consell sempre és desconfiar i verificar i comprovar que realment ens truquen de la companyia o l'organisme o entitat que diuen ser. Com ho podem fer?
És que no doncs, donen nom, o sigui, parla...
Doncs ho hem de demanar.
En el missatge parla de subministradora, no s'identifiquen doncs, amb una, saps?
Ho hem de demanar. Ens han de dir qui truca. De part de qui truques, qui ets. I a partir d'aquí, doncs, recomanació, tallar la conversa, desconfiar i dir, val, d'acord, ara mateix vull fer verificacions perquè no sé ben bé de què parleu, m'adreçaré millor a una oficina física, d'acord? Sobretot si són persones grans, doncs recomanem això, adreçar-se a una oficina física per verificar i comprovar que realment aquella oferta, aquella promoció, allò que se'ns està comunicant via telefònica és real. Mm-hmm. I normalment els estafadors ja aturen la conversa en aquest punt.
Clar, hem escoltat, és una veu jove que va detectar per aquesta pista del canvi de domicili, que no es tractava d'una trucada, una trucada real de la seva subministradora, però en el cas de les persones grans, clar, és més difícil, no?, que reaccionin davant d'aquestes situacions.
És més difícil, sí, però no impossible. Aquí creiem que és molt important, per això, la prevenció i la informació, que les persones grans estiguin informades de que existeix aquest tipus d'estafes. Tant els familiars de les persones grans com nosaltres, Mossos d'Esquadra, que fem també moltes xerrades i fem visites també a casals d'avis, a centres de dies, nosaltres transmetem aquest missatge a les persones grans. Alerta amb les estafes, i nosaltres els oferim aquesta informació. També a través, evidentment, d'espais com aquests, dels mitjans de comunicació, també és molt bon lloc per poder fer arribar aquest tipus de missatge de prevenció a les persones grans. Se'ls ha de fer arribar aquest missatge, de dir, ei, estigueu alerta amb aquest tipus de trucades. Desconfieu i no faciliteu mai cap dada personal, ni DNIs, ni molt menys dades bancàries, ni targetes de crèdit, ni domicilis, res. Desconfieu, pengeu i dieu simplement que heu de fer comprovacions per tal de veure si és real l'oferta, la promoció o la informació que se'ls està donant via telefònica.
I Anna, què ens hauria de fer sospitar, quins elements, que es tracta d'una estafa?
En cas de trucada telefònica, primer, que no es vulguin identificar, que no ens diguin exactament de quina entitat, empresa truquen, que siguin molt insistents.
Que tinguin molta pressa, també, no?
Molta pressa, que ens ofereixin sempre aquest ganxo, aquest reclam econòmic, no?, un benefici per tu. I simplement, i que ens, sobretot, que ens estan demanant dades confidencials, que les empreses i organismes, de veritat, això no t'ho demanen mai per telèfon. Sempre t'ofereixen una alternativa, a dir, d'acord, pots anar sense cap problema, pots adreçar aquesta oficina nostra i allà t'ho explicaran millor.
Uh-huh. Aquest era el cas d'una trucada fent-se passar per la teva subministradora, però quins altres casos es poden donar? Quins són els més comuns? Truquen dient que són qui?
També poden trucar, hi ha l'estafa del fals tècnic, el fals tècnic de software. No és gaire coneguda aquesta estafa, potser és molt... Però també pot trucar un tècnic i ells van provant. Que tenim una estafa, resulta que t'han hackejat l'ordinador. Ells proven, potser donen amb el clau de que aquella persona té un problema informàtic. I diuen, val, necessitem que ens paguis per tal que nosaltres et solucionem aquest problema. I la gent pica, però la gent pica sempre que veu un benefici per ells mateixos.
Clar.
És una estafa més difícil de fer i no és tan usual. Són més usuals les estafes que aprofiten potser fins i tot l'actualitat, com les estafes de l'agència tributària, quan és el moment de fer la declaració de la renda. Uh-huh. Aquí sí que hi ha molts estafadors que saben que tothom està pendent de fer la declaració de la renda i aquí sí que aprofiten el moment. I és la mateixa tècnica.
Telefònica també?
El cas de les estafes de fent-se passar per l'agència tributària són més el que anomenem tipus phishing. Són via correu electrònic, sobretot. Aleshores t'arriba un correu electrònic i és una mica, doncs, a aquest cas plantejat des del principi. Diuen que t'han de retornar un import i perquè retornin aquest import al contribuent necessiten les teves dades. Evidentment, l'agència tributària ja té totes les teves dades. És una mica absurd que et demani dades. Però aprofiten el moment. I clar, és això, quan la persona, sobretot, no és per fixar-me en les persones grans, però és que és el que es detecta. Són més crèdules, sí. I aleshores, en el moment que et diuen, he de fer la declaració i m'han de retornar diners, és el reclam i el ganxo que fan servir els estafadors.
Són més vulnerables, sí, en aquest sentit. Ara que parlaves del tema d'Hisenda i de la manera en què t'arriba l'estafa, que és a través d'internet, tenim un altre testimoni, en aquest cas, d'un empresari.
El meu cas va passar ara fa 2 anys. Parlo com a administrador d'una empresa que treballa en components elèctrics fabricats a Xina. I el cas és que van hackejar el compte de correu del nostre proveïdor, amb qui treballem des de fa més de 23 anys, van canviar les dades bancàries i nosaltres vam fer el pagament d'aproximadament 105.000 dòlars en aquell compte bancari. Quan el proveïdor ens demana el comprovant de pagament i veu el número de compte al qual hem fet l'ingrés, se n'adona del que ha passat. Nosaltres en cap cas vam sospitar de res, perquè qui ho va hackejar va estar responent correus des del compte del nostre proveïdor, tot seguint el fil de la conversa de mesos enrere, fent referència a l'activitat habitual de l'empresa, donant plaços d'entrega de mercaderies, documentació tècnica i de més. Per tant, quan ens notifica un canvi de dades bancàries, nosaltres donem l'ordre de pagament i, clar, en aquell moment ja l'hem fotuda.
Déu-n'hi-do, eh?
Aquests casos han passat, no són molt habituals, però aquí, clar, ens trobem davant d'una altra estafa que és molt, molt preparada i molt sofisticada. Qui ho està fent ja sap perfectament com ho ha de fer i, com expliquen, doncs, aparentment no hi ha res que et pugui fer sospitar.
És difícil detectar-los.
És difícil detectar-los. El consell és que si un treballador d'una empresa ha de fer qualsevol transferència, qualsevol pagament, que abans de fer-lo, evidentment, s'ha de cerciorar d'on fa aquest ingrés. Estem molt acostumats ara en la dinàmica de treballar correus electrònics i quasi tot és molt automàtic. Doncs si estem parlant d'un import tan gran, no s'ha de més fer una trucada telefònica. Abans tot ho fèiem així. Una trucada telefònica a l'empresa on hem de fer aquesta transferència. I aleshores, segurament, en aquest cas, si el treballador hagués trucat a l'empresa final, l'altra companyia ja hagués dit, no, nosaltres no us hem demanat aquest import. I si diu, sí, hem demanat aquest import, em pots confirmar quin és el número de compte al qual hem de fer la transferència? Però anar sempre és el mateix consell. Anar a l'origen de tot. Si m'ho demana aquesta empresa, aniré a parlar directament amb l'empresa que m'ho he demanat. No confiar en una cadena de correus electrònics, perquè es donen aquest tipus d'estafes.
Sí. S'està molt pendent. I tant en un cas com en l'altre, hem d'arribar a la denúncia. M'imagino que en el segon cas, que és com bastant més greu, sí que es va posar denúncia. En el cas de les estafes telefòniques, si no passa res, és important avisar, anar a la comissaria i posar en coneixement dels agents que està passant això?
És important el coneixement. A nivell policial, el coneixement sempre ens serveix, no?, per detectar i saber quina realitat hi ha al carrer, quins fets s'estan produint, siguin consumats o no. Quina és la via de comunicar-ho? Doncs bé, sigui a través de... Hi ha formularis a internet on els usuaris doncs poden accedir i a la bústia de la Generalitat, doncs allà comunicar-ho, i això ens arriba després a les comissaries pertinents, val? A nivell intern, doncs es va distribuint la informació, a no ser que s'hagi comès ja el delicte i sigui víctima, que aleshores sí que s'ha d'adreçar a una comissaria i denunciar-ho.
Mm-hmm. Hi ha possibilitats de recuperar els diners d'una estafa d'aquestes?
Hi ha possibilitats, però bueno, el tràmit és molt lent, depèn del tipus d'estafa. Hi ha estafes, per exemple, les que s'han comès a través de targeta de crèdit, que, clar, ja entra una reclamació per lo que seria d'entrada per la via civil, a través de la pròpia assegurança d'aquesta targeta de crèdit, a través de l'entitat bancària. Mm-hmm. Normalment les entitats bancàries demanaran la denúncia per tal de de fer ús d'aquesta assegurança de la teva targeta de crèdit, si és que l'estafa s'ha comès fent ús de la teva targeta de crèdit o el teu número de targeta de crèdit. D'altres estafes, com la que ens comentaven d'aquest frau del hacker, això és més complicat. Ja és un procés d'una llarga investigació i si els investigadors localitzen l'autor dels fets, doncs s'ha de veure si encara té aquells diners bloquejats en algun compte de la seva propietat o no.
El problema és que estiguen en un paradís, no?
Sí, en un d'aquests paradisos fiscals que ningú pot accedir-hi. Depèn de cada cas. Hi ha casos que sí, que la víctima podrà recuperar els diners. En la majoria de casos de les estafes que s'han fet un ús fraudulent de la targeta de crèdit, afortunadament, doncs sí, quasi totes les entitats bancàries a través d'aquesta assegurança retornen els diners fins a un cert import, però d'altres casos és més complicat.
I Anna, quina estratègia hi ha en l'àmbit nacional per combatre aquest tipus d'estafes? Les més comunes, les que ens trobem més en el dia a dia?
Bàsicament, nosaltres treballem en la prevenció, perquè un cop està feta l'estafa, és el que comento. Segons el tipus d'estafa, clar, la víctima el que vol és recuperar els diners. No ens enganyem, quan t'estafen és que t'han tret diners. Uh-huh. Volem els nostres diners. Aleshores, aquí és on és el problema. Ja tenim el problema. Hem d'evitar tenir aquest problema. Com? Amb la prevenció i la informació. Nosaltres, tant a nivell físic, fent visites, el que he comentat, a casa dels avis, escoles, instituts, a través dels nostres comptes de xarxes socials, de Mossos, cada cop que tenim coneixement d'una estafa, fem recordatoris, fem advertències. Aleshores, és important que la gent estigui informada el màxim possible. Poden seguir els nostres comptes de xarxes socials, de Facebook, de Twitter, i allà, doncs, quan hi ha una alerta, es detecta que s'està estenent una estafa, doncs nosaltres allà informem i prevenim i advertim i donem una sèrie de consells.
Alguna última... algun últim consell? Algun recordatori per insistir en el tema de les estafes?
Sí, recordatori.
Pendents,
insistim,
no? Hem d'estar molt alertes.
Insistim, estar alerta. Desconfiar de trucades, de correus, de que ens facin fer clics en enllaços per tal de donar dades a canvi de que ens donin diners, un benefici nostre. I mai, mai, mai facilitar les dades personals ni dades bancàries, doncs, a través d'aquestes vies. Uh-huh. Abans de cerciorar-nos de si realment és l'entitat, l'organisme o l'empresa que diu ser.
Recordem que hem parlat d'estafes telefòniques, d'estafes per internet, però no ens oblidem que també hi ha estafes presencials. El porta a porta, que arriben no fa gaire, aquí a Sant Cugat hi havia algú que es dedicava a fer-se passar pel revisor del gas. I d'això en tenim constància. Per tant, no oblidem que aquests són els casos en què principalment la gent més gran és la que acostuma a caure. Anna Massa, mossa d'esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat, moltíssimes gràcies. D'aquí un mes tornem per parlar de temes que ens interessen.
Aquí estarem pel que calgui. Gràcies per convidar-nos.
Bon dia.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón Som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
Sona? La música que vols a Jukebox.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Els divendres ja comença a fer olor de cap de setmana i els amants del cinema ho sabem perquè és dia d'estrenes. Per això, des del Faves Comptades, farem un cop d'ull a les novetats de la cartellera santcugatenca avui de la mà de la Sara Vella. Molt bon dia, Sara.
Bon dia, Carme. Una cartellera, deixa'm dir-te que aquesta setmana no ve massa carregada de novetats. De fet, a les dues sales de la ciutat, tant a Yelmo com al cinema Sant Cugat, només s'estrena una pel·lícula, això sí, una que era molt esperada, Joker 2. Però no patiu, perquè us portem moltes més propostes. Ho farem de la mà del Joan Miquel Fernández, director d'Estratègia i Producció Audiovisual d'aquesta casa, que ens farà tres propostes de sèries. Parlem, abans de res, de la pel·lícula que ens ocupa, Joker Folie AD, es diu aquesta seqüela. És la seqüela més esperada d'aquesta temporada. La primera entrega de Joker, que es va estrenar el 2019, va ser guardonada amb el Lleó d'Or al Festival de Venècia i va coronar Joaquin Phoenix amb l'Oscar. Aquesta seqüela, de fet, també es va presentar al món al Festival de Venècia i afegeix a l'oscaritzat Joaquin Phoenix a Lady Gaga, que es posarà la pell de la Harley Quinn. Hem de dir, per si algun despistat no ho sabia, que aquesta nova entrega arriba en format de musical. Sentim-la.
Hace dos años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo.
La primera vez que vi al Joker, cuando te vi, por primera vez dejé de sentirme sola.
¿Qué me dices, Arthur? ¿Sigues creyéndote una estrella?
Que empiece el espectáculo.
Com ja sabeu, Joker, Folia D, està basada en el personatge de DC Comics. Aquesta seqüela de Joker mostra un Arthur Fleck que, després de generar caos, ha estat internat a Arkham a l'espera d'un judici pels seus crims com a Joker. Mentre gestiona la seva doble identitat, l'Arthur no només opta pel seu amor verdader, sinó que també descobreix la música, que sempre ha format part de la seva vida. Bé, doncs, no us la perdeu, ja sabeu que la podeu veure als dos cinemes que tenim a Sant Cugat. I ara anem a parlar amb el que podem seguir veient des de casa, les sèries. Joan Miquena, sèries ens recomanes?
Sèries, en plural.
Sí, però escolta, abans de les sèries, sí. Ara parlàvem del Joker, que jo vaig veure la primera, que no me'n recordo gaire, però sí que tinc algunes imatges d'alguns moments, el típic aquell de l'escala que baixa sí. ballant i tal, i volia refrescar una mica la primera, per si volem anar a veure la segona. Joan-me.
Jo és el que comentàvem una mica fora d'antena amb la Sara, és una història que se surt completament dels cànons de DC Comics, Superman, Batman, aquest tipus de pel·lícules heroiques, i que ens mostren, en aquest cas, l'antagonista de Batman, no? Des de, crec que una faceta a nivell psicològic, a nivell anímica, que jo almenys no hi estic massa acostumat amb aquest tipus de pel·lis. A mi em va traslladar, o sigui, a mi em va despertar moltes coses, no? Perquè al final, quan tens una persona que... Quan t'intenten explicar com és un monstre i per què, moltes vegades tens a... I això ho lligarem després amb una de les sèries, no? El monstre, quan intentes entendre'l o per què li passa, no? Hi ha un moment que tu justifiques...
La part humana del monstre.
Clar, la societat, bueno, però la societat amb ell, diguéssim que al final és una víctima, també. I això és el que a mi em posava una mica... Em passa amb aquest tipus de pel·lis, no? Quan i comences a empatitzar amb el que és el dolent, no? I que farà molt de mal, en aquest cas a la ciutat de Gotham, no? Despertant tot el caos i tal, però clar, li dona certa explicació al director, no? I això em va agradar.
Bueno, o sigui, protegeix una mica el personatge.
La baixada dels inferns, és una baixada dels inferns i ressorgeix, doncs en comptes de salvar vides, com faria Batman, ho fa d'una altra manera, diguéssim.
Tu l'has vist?
Sí, l'he vist i em va agradar, tot i que no conec el món Batman, no passa res.
No, a mi em passa el mateix.
Que és com un d'aquests episodis ampolla que podries treure, no?, de tot el... Però és veritat que sí que es venia com una pel·li que anava molt a les profunditats de la psicologia i això se'm va quedar una mica que no va entrar no tan profunda.
Té un drama aquest senyor, eh?
Sí, però jo soc familiar, molt de drames. La
Sara necessita un drama fort.
Necessita un mes. O sigui,
un dramón.
Home, no sé.
No està malament.
No sé si estava per anar a prendre copes aquest senyor, eh?
No, pobret. Ara aviam si s'enamora, aviam què passa. Però... he de dir que, ara quan parlaves, no ho havia pensat mai, però m'ha recordat a una pel·li de Disney, que no sé quina és, aviam si sabeu el nom.
Mal vamos.
Que, però de cop fa la pel·li, la prota era la dolenta.
La
no
mala
sé
malíssima.
Si era la dolenta de...
Però no és Disney? Malvada. Pot ser la bruixa de l'est?
No, molt més nova, eh? Val. De fa dels últims 10 anys, com a molt. Crec que era de la Cenicienta o de... Bueno, una que a la història...
No és la bruixa del Mago de Oz?
No.
Val, perquè aquesta també, la Mila Kunis, interpreta la prequela, diguéssim, del que és després la bruixa de l'est.
Doncs potser ho han anat fent amb diversos personatges. No sé si era la de la Blancaneus o la de la Ventafocs, una de les dues, que sempre l'hem vist com superdolenta, i de cop també explicaven la seva vida, què li havia passat de petita, doncs segurament també els seus pares havien estat molt dolents amb ella, i com al final acabava...
Us sí. sembla que anem amb les sí. sèries? Perquè no sé si ens hi cabran totes, eh?
Doncs anem ràpid. Lligàvem ara els dolents. Anem a conèixer de Turist.
Why would somebody want me dead? You're looking for an Irishman.
Are you sure you want to know who you really are?
It's 9 when the clock says 10.
Doncs aquest és, de fet, el tràiler de la primera temporada. Ara tenim la segona temporada a Max, a la plataforma Max, i és la segona part d'aquesta història que a mi... Ara, com diuen a Madrid, tinc una mica de bajona, perquè a la Sara no li va agradar la sèrie, però bueno, jo crec que és una gran sèrie.
Jo no l'he vist.
Ho lligàvem amb entendre un monstre. La sèrie tracta sobre un senyor britànic que es desperta a Austràlia i no recorda qui és. Ah. I el comença a perseguir tothom perquè alguna cosa ha fet que ell no recorda, i per allà comencen a sortir una sèrie de personatges, no?, que es volen cobrar alguna cosa, no? Al final, aquest senyor es troba amb una policia, podríem dir, fora de lloc, diguéssim, no?
Una dona policia.
Que al final el destí els uneix i comencen aquesta fugida els dos plegats, no? Mm-hmm. I deia el monstre perquè aquest senyor, tot i que està molt bé a la sèrie perquè no acabes d'entendre molt bé què li passa al passat i van apareixent personatges que el persegueixen i que volen cobrar-se alguna cosa o que l'han de retornar a algú o l'han de segrestar perquè algú els hi donarà pasta. Vull dir que és una història d'aquestes de, en plan de sèries negres, no? Entre espionatge...
Una mica thriller.
Sí.
Però molta acció.
Acció i humor negre. No sé si heu vist Fargo, però a mi em recorda moltes vegades les situacions, no? Aquell humor que no t'esperes, no? I potser estan carregant a algú, no? O l'estan deixant fi, no? Però hi ha algun moment, no?, que la relació del protagonista, que l'interpreta el Jamie Dorman, que és el...
Guapíssim.
El de... Aviam, sortirà bé, si ho dic bé. Em sembla que havia sigut protagonista de 50 ombres de Grey. Em sembla que l'han traduït, no?
Jo, per sort, vaig descobrir una sèrie molt bona, també, que surt amb la...
La caza, de la BBC, amb la Gillian Anderson, de les millors sèries, sí. Precisament... Bueno, és un altre tipus de cacera, en aquest cas. Però... m'he deixat de sentir, no sé per què, però...
No, però deu ser cosa... està sortint perfectament.
El que us volia comentar, el Jamie Dorman interpreta aquest senyor... que farà molt amb la gent Helen Chambers, que serà l'aliada i que fugiran. I deia allò del monstre perquè no saps el seu passat, sospites i al final descobreixes què ha fet, val? A mi hi ha un moment de la sèrie que la part final, l'últim capítol de la primera temporada, quan aquest personatge es veu, diguéssim, atrapat perquè ja... diguéssim que es descobreix una mica tot, però ell no ho recorda, aquell moment de, val, el podem considerar monstre sí o no si no és conscient del que ha fet. És ara una altra persona. I això a mi em va... crec que tothom, perquè deixen al final de la primera temporada, el deixen molt a l'aire, molt, i per això hi ha aquesta segona temporada, que es va estrenar fa unes setmanetes, i que continua la història, se'n van deixant a Austràlia i se'n van a Irlanda. I té molt sentit que vagin a Irlanda. Val. Només diré això. La plataforma Max, disponible.
I ens queda Rem, una micona per una altra sèrie. Quina
per una
vols?
Altra sèrie, aviam. Quina doncs vols? Mira, anava a parlar de Shetland, però la deixarem perquè és una de les sèries més exitoses de la BBC sobre crims, però anem fins a una italiana que es diu... Todos quieren salvarse, i li dic a la Carme, no sé si em pot llegir en italià, si s'atreveix a llegir-me aquest títol.
Sí, va.
Vinga, va, som-hi.
És que, no sé, la CEA, que sempre han passat el mateix, el tutto qui ha de salvezza.
Molt bé. Doncs aquesta és la sèrie que us recomano. Hi ha dues temporades a Netflix, s'ha estrenat la setmana passada, es va estrenar la segona. La primera ens explica la història del Daniel, que es desperta en un internat en un hospital psiquiàtric.
Això ja m'agrada més.
Veus?
I aleshores comparteix habitació amb 5 personatges més. A tu que t'agrada patir, jo crec que és la teva sèrie per treure bocadors i tal, perquè ja passa
de tot. Quin gènere és?
Bona pregunta, jo crec que és...
Thriller
no
seria...
No, no és un thriller, no. Al final és un tema existencial, jo crec. És un viatge que fa el personatge, no? Es desperta allà, després comença a entendre moltes coses.
Humor
i al final
negre,
se salvaran tots
tampoc.
O no. Sí, tens humor perquè tens cada personatge ja interpreta té una faceta anímica, diguéssim, o moral inclús, no, que al final pivoten a entendre perquè ell accepti una mica el que li està passant, no? Deixem aquí. La segona temporada també promet.
Ens ho passarem bé i patirem, no? Ens ho passarem bé.
La veurem.
A Netflix?
Netflix, les dues temporades. Mm-hmm. S'estrenarà aquesta setmana, l'última, la segona.
Molt bé, doncs fins aquí les recomanacions de la gran i la petita pantalla. Tenim per tots els gustos. Avui ho hem fet amb la Sara Vella i el Joan Miquel Fernández, per aquí aniran desfilant els companys de la casa perquè ens expliquin què és el que veuen. I així també ens posarem tots al dia. Gràcies.
Al final farem un rànquing, no?, al final de temporada.
Fan de les més votades. No? Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Cugat Ràdio 91.5.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de dire.
A aquesta hora del matí ens posem tendres com les faves, eh? A la perruqueria, a aquesta tertúlia de, del cor i de societat que arriba els divendres de la mà de l'Eva Garrido i de la Cuca Fernández. Molt bon dia, noies.
Molt bon dia,
molt
què tal?
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé, escolta, aquesta cançó que ens han posat, una petició teva més, però eh? Bé. Els oients que ho sàpiguen, que estàvem aquí, l'ha demanat la Carme.
Bueno, sí, sí.
I tant, és que la ràdio són paraules.
Són paraules.
I tant. I paraules, i les que portem, i la revista són paraules, i el guió, tot i el que portem, són paraules.
Els dimecres ven encarregats de notícies. De la, de
ah, surten els dimecres les revistes?
Sí, 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 la majoria de revistes, hi ha algunes que surten el dilluns, que aquestes, diuen, la premsa diu que són les que són de menys categoria.
Ah.
Hi ha unes que surten el dilluns.
Subrevistes, no?
Sí, és que fa de mal dia, a mi no m'agrada, però...
Primera divisió i segona
sí,
divisió.
Sí, i les de primera Val. Divisió surten els dimecres. I amb què obrien totes les portades dimecres? Gairebé totes. Una altra vegada, doncs, amb el cas del rei emèrit i Bàrbara Rey, que continua embolicant-se, embolica que fa fort.
O sigui, lluny... I ara, ara què és el que ha passat? Doncs quina és la novetat?
Que ja ha sortit la merdeta.
Ja ha sortit,
sí. Sí. A veure, han sortit més àudios de Bàrbara Rey, més converses de Bàrbara Rey amb l'emèrit, i les ha publicat OK Diario, i en algunes, en aquestes converses, Bàrbara Rey es referia al rei Joan Carles en frases com «Él está jodiéndome y yo callándome», «Quiero que la gente sepa cómo es él», i després una, que és una mica la que ha impactat més, sí, que diu «Está en deuda conmigo». Diu «¿Y si tengo que ser prostituta, como prostituta voy a ser la más cara del mundo». Imagina't.
Al CSI la feina no la va fer molt ben feta, hem de dir, eh? I hem de comentar també que la Bàrbara Rey últimament s'està posant molt nerviosa, eh? Ja les últimes imatges d'ella, que està, perquè al principi estava com que passava, no? Sí. I aquesta setmana ha estat Albacete, ha fet un espectacle, ha anat molta gent i tot això, i estava com molt tranquil·la, però els últims vídeos que he pogut veure està començant a posar-se molt nerviosa.
Sí. I és que, a més, també la premsa l'està seguint tot el dia. Tot el dia té paparazzi. Ella entra amb el cotxe, entrava amb el cotxe l'altre dia a casa la seva filla, Sofia Cristo, i estaven allà els paparazzi, i ella feia una cara, sí, una cara. Però, a veure, a mi aquest tema em sorprèn, perquè penso, ja fa temps que sabem que el rei Joan Carles es va embolicar amb Bàrbara Rey, i és que era un secret a veus, i ens ha sorprès. I sembla que ho estem tractant...
Però no teníem els detalls.
Sembla bueno, que han comentat que totes les, els governs estaven assabentats i han intentat tapar-ho d'una manera molt... Però clar, al final ha sortit.
Clar, tinc la sensació que la premsa ho està tractant com si ara acabessin de descobrir la sopa d'all. Mm-hmm. L'únic que... Vull dir, fotografies,
se sabia,
més àudio,
però,
com, se sabia...
Però quan tens un àudio, quan tens imatges, quan tens coses que són
allò...
una més a més, doncs això
avui
dona vida.
Avui fins i tot
vida.
Ha sortit la secretària de l'Adolfo Suárez parlant i comentant aquest tema. O sigui, imagina't, o sigui, això ve de molt lluny.
Clar, és que hi ve de molt lluny. Vull dir, i Bàrbara Rey ja havia verbalitzat moltes vegades que li havien tocat el líquid de frens del cotxe, que ella patia per la seva vida...
Ostres, una Diana de Gales.
Sí, sí,
sí, no, sí aquí... ella patia per tot això i ella sempre ho ha dit.
Això dona per una pel·lícula, eh?
Sí, sí.
És tremendo.
T'imagines?
Sí, 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 segurament.
Sí, és probable. I
de reina domadora, no?
Sí. Lo que sí. També aquesta setmana ha sigut, a més de la premsa del cor, la televisió, ha sigut l'actualitat.
L'actualitat. Perquè Ana Mena, la cantant Ana Mena, ha visitat l'Hormiguero, però l'endemà va anar al programa de David
Ostres.
Broncano de La Revuelta.
Ha fet doblete.
Sí, sí, ha fet el doblete aquest. Ana Mena anava el dimecres a la nit a La Revuelta i el cas és que la cantant, perquè mira, va donar la casualitat que estava mirant jo el programa i va donar la casualitat que ella va arribar al programa carregada amb una maleta i amb una bossa perquè ella li va dir a David Broncano «Jo si he vingut avui aquí és perquè he deixat perdre un ave, és que t'he dit que sí». Perquè no em volia perdre el programa i agafaré l'ave que surt més tard. I doncs, ella va acceptar aquesta petició d'última hora que el David
va arribar
deia...
amb la maleta i amb unes bosses de supermercat plenes de xutxeries.
Sí, sí, ella deia, he portat xutxes pel públic
per
i tal.
Tothom.
Però sabeu per què ho va portar això? perquè el dia anterior va regalar tablets a l'Hormiguero.
Què dius? Sí,
clar, tot té un sentit, eh, sí, a la revuelta.
O sigui, en un lloc tablets i a l'altre xutxes. Sí.
Bueno, era una mica irònic, no, el
sí,
tema.
Sí, sí. Sí, després hi havia, va ser molt gràcies perquè hi havia un fan de l'Anna Mena allà entre el públic. I el David...
Carlos, em sembla
sí,
que es deia.
Sí, el Carlos. El David Broncano deia, li va dir a l'Anna Mena, escolta, tenim un noi aquí que cada dia pregunta quin dia convidem a Anna Mena. Per favor. I ella, ai sí, com l'he trobat a fora, al carrer, tal, dos petonets, i res...
El va fer protagonista, eh?
Sí, sí, sí.
Va tenir
sí.
5 minuts de glòria, el, sí. el noi.
Home, clar, el programa allà... de la Revuelta es fan protagonistes a molts...
Ho estan sí, petant, m'encanta. Sí, 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 hi ha una frescura. A mi, personalment, m'està agradant molt. Ah, i hem està de comentar qui estava al públic, sí, sí, també.
Estava què? Carmen Lomana.
Carmen Lomana
Carmen
estava
Lomana,
al públic?
Perquè...
Amb tot el seu glamour.
Clar. Sí, sí, sí. Tu, que la veus més de tertuliana de l'Hormiguero, doncs no, va anar a la Revuelta. Perquè el més graciós és que David Broncano continua fent el programa al teatre on el feia abans, quan estava a Movistar. Ell era una de les
sí,
seves
sí, sí.
condicions, no anar-se'n a un plató. Ell volia anar al teatre. Doncs, clar, doncs, si el David Broncano passa pel passadís d'allà,
artista,
de la
no?
platea... Perquè... Anna Mena entra per la platea, doncs allà ja estava enfocada a la
quan
Carmen
va sortir,
Lomana.
La Carmen Lomana la va parar i li va donar un petó,
sí.
Però la sorpresa d'aquest últim programa no ha sigut aquesta,
sí,
Eva.
Sí, sí, va ser l'entrada triomfal de Belén Esteban i Maria Patiño.
Brutal.
Les tenia
a la Revuelta.
Convidada.
Les del sí. canal Quickie, que les havien fet fora de Mediaset, pues estan, ho estan petant.
Sí, i elles ho comentaven ahir al programa, ni que fuéramos... deien que es van sentir molt estimades i que van sentir que el públic, doncs, que quan les van veure aparèixer, perquè van ser convidades sorpresa, eh?
Ah, sí?
Doncs, sí, d'última hora, sí.
Van sentir aquest escalf, que la gent les continuava estimant molt.
Estem donant molts noms propis de dones que tots coneixem. Jo no sé si això respon al toque, eh? A la picadeta sí. que els hi van fer, no? A la Revuelta, dient que, escolteu, que heu de tenir més protagonistes femenines.
Doncs no ho sé.
No ho sé, però realment sí. aquesta setmana han sigut tot dones.
Sí, tot dones. Una altra protagonista de principis de setmana va ser Yolanda Ramos.
Aquesta la vaig veure.
Yolanda Ramos siendo Yolanda Ramos.
És la reina de l'humor. M'encanta.
Els periodistes ho diuen. Si tu la convides al teu programa, has d'estar preparat que et surti...
Per pataneres.
Per pataneres, sí. Bàsicament. Sense anar més lluny, estava tan desubicada que no sabia ni que venia a presentar una pel·lícula.
¿Quieres hacer un pequeño trozo de entrevista en inglés? Y luego ya hacemos promoción de la... ¿Qué es? Una película, ¿no? Lo que presenta.
¿Quién?
Que hacemos un trozo de entrevista en inglés y luego promoción de la película.
No, ¿qué película?
No lo sabe.
¿Qué película?
¿Qué película?
El curso esta que pone aquí.
¡Ah, que vengo a promocionar algo!
Claro.
Y le iba a comentar al Broncano.
Bueno, viene gratis, pero a cambio de una promoción de un trabajo, claro.
Però jo ja he comprat ese trabajo que tengo que promocionar, ¿de qué?
La idiosincrasia bàsica.
Això t'anava a dir que el Broncano li deia, hombre, o cobres o promociones, pues vendrás, si no cobres, es que vienes a promocionar claro. algo, ¿no? O sigui, que realment...
Però a més s'anava amb una promesa, una Karcher.
Sí, correcte. Mm-hmm.
No?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. I sense anar més lluny, una altra de les coses que va sobtar de l'entrevista és quan parlaven del programa aquell que va estrenar Carlos Latre a Telecinco, Babylon Show, que no va durar gaire... Doncs Carlos Latre va explicar a la presentació d'aquell programa que Yolanda Ramos seria una de les cares dels col·laboradors i Yolanda Ramos responia així també a la Revuelta.
Última pregunta del capítulo de televisión, porque he visto aquí en programas que has estado y no sé qué. No sé, porque no los vi todos, si ibas a estar o llegaste a estar en el programa de Latre. ¿Has trabajado ahí?
No.
Pero ibas a estar, te anunciaron o algo
sí,
así.
Sí, 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 se me anunció en la rueda de prensa. Eso es curiosísimo, porque yo nunca llegué a un acuerdo con él.
Vale.
A mí me llama mucha gente y yo siempre digo, ¡ay, qué bonito! Y envío a mi representante y este señor, pues... Dijo,
¿podemos usar algo de lo que fueses a hacer allí? ¿Lo podemos utilizar aquí? Lo que fueses a hacer...
No, es que yo nunca iba a ir a ese programa.
Ah, que no llegó a...
Es que se anunció bueno, falsamente.
Ja ho veieu, la Yolanda Ramos, ella no té cap mena de problema d'explicar qualsevol intimitat.
Però és que ho van anunciar
intimitat.
A les xarxes, també. Van treure la foto de la Yolanda Ramos amb la Esperanza Gracia, que també anava a ser col·laboradora. O sigui que té tela. El tema té tela.
No sé per què es deurien aventurar a fer aquesta ficada de pota, perquè després és tan fàcil... Yolanda Ramos podia sortir en qualsevol altre programa dient que no és veritat, que no estaré. aquí.
Algun dia la podem convidar perquè...
A la Yolanda... És de Cerdanyola.
És de Cerdanyola.
És de Cerdanyola, que va dir ella.
Va anar al Pinar. I tinc alguna altra curiositat perquè me la vaig trobar l'any passat a l'estiu i vam estar xerrant una miqueta. Jo crec que amb aquest vincle podríem convidar-la, eh? Perquè té molta relació amb la ciutat. Sí, sí.
Seria increïble. Una entrevista a Yolanda Ramos.
Ah, necessitem tot el Faves, eh?
Sí, sí, sí.
Tot parella.
Necessitem tot el Faves. Sí,
va,
sí. Més noms.
D'una catalana a una altra catalana, que és Rosalía, que estrena als 32 anys, no sabem si oberta a l'amor o no, però amb un fiestón a París, que la Cuca té molta informació sobre
moltes
aquest fiestón.
Moltes cares conegudes, que jo dic, aquests són amics imposats, crec, eh? Perquè, no
sí,
sé, aquest
que,
nivell...
Sí, d'aquests que et posen perquè... No,
qui però... són, qui són?
Kendall Jenner, qui més hi havia?
Mira, les germanes Kendall i Kylie Jenner, la Camila Cabello, que és cantant, la Gigi Hadid, que és model, Barbara Palmin, que també és model, l'Anna Taylor-Joy, que és la de Gambito de Dama.
Mm-hmm.
Val?
Que bona aquesta sèrie, eh?
La Lola Lolita, que és una influencer...
Aquesta ja la veig més normal, però totes les altres jo crec que són una mica imposades.
L'Irina Shayk.
Però hem de comentar que la festa va estar plena de pastissos. Però no pastissos qualsevol.
Saludables?
Alguns no.
Ah!
Hi havia un ple de cigarretes. Es veu que la Rosalía fuma bastant. Va sortir de la festa ja amb la cigarreta a la boca.
Què dius?
Sí, sí. I va sortir, va entrar amb un vestit blanc, no, amb un vestit negre i va sortir amb un vestit blanc. Això és una anècdota, eh? Però després també hi havia pastissos de llimones i les taules estaven plenes de samarretes amb una frase molt... que, bueno, sí, dona que pensar, no? I got bizcochito.
Home, és la seva cançó, no? De...
Yo no quiero tener o que tenia rollete.
O que té rollete. Tu què penses? Que va més per la cançó?
A veure, jo estava pensant... la gràcia de la cançó, però clar, després del Rau Alejandro, després que ha tallat ara també amb el Jeremy Allen White, l'actor de The Bear, que també amb ell se la veia fumar molt, amb aquest actor, i tal, i després Omega, que et llegeixes la lletra, que té frases que posa ya no bebo, ya no fumo, no consumo y lo presumo, tú eres lo mejor y antes de ti yo era lo peor, me he puesto sentimental, doncs, no sé, això que dius, Cuca, potser sí que com fa aquestes lletres i està pensant en algú altre.
A part, està oberta a l'amor i he vist unes declaracions que ha fet que està oberta a qualsevol amor.
Sí.
Tant sigui noi com noia.
Sí, sí, sí.
Es rumoreja que és bisexual, bueno.
Sí, és que
no
ella
té res
havia
dolent,
estat...
A...
És que l'amor es troba amb les persones.
Sí, i a més ella havia estat amb una actriu d'Eufòria que... No s'havia acabat de dir mai, però ella després en una cançó i aquesta actriu en una entrevista ho va dir, que sí, que havien estat amb la Rosalía i que la Clàudia Schaeffer té un nom una mica enrevessat, però sí, és una actriu, sí.
Tenim més noms, eh? No ens hi cabran tots, eh?
No, anem de la Rosalía a l'Aitana. Perquè, com ja diu la dita, rei muerto, rei puesto, ah. I aquest rei muerto era Sebastián Yatra, i aquest rei puesto...
Ah, ja, definitivament, sí.
Superdefinitiu. I aquest rei puesto és el Biel Juste, que és un influencer i un model, sí,
d'aquí,
sí.
D'aquí, és català. Uh-huh. I una casualitat, bueno, no sabem si és casualitat o no, s'han trobat a Miami amb uns altres amics, i coincidències de la vida, estan en la mateixa urbanització on viu el Sebastián... Bueno, el Sebastián Yatra té una casa. I bueno, no sabem si és que realment és una coincidència.
És que estem molt informades de tots.
A veure, sempre mare juguen meva. Aquestes coses que els encanten els famosos de una fotografia aquí, una fotografia allà, estem als dos llocs però no ens fotografiem junts.
Però això ens ajuda als periodistes, eh?
Sí.
Perquè ells... ja et fiques a les xarxes i ja et trobes
clar,
tot.
És que ells ho fan per no haver-ho de dir, però dir-ho.
Mm. Ho escampen i clar, sí. Si és públic, és públic.
I sabeu que l'Aitana està preparant documental també?
Mare meva, avui
de
ja
què?
Si no tens documental...
Sobre la seva vida, entenc que és sobre la seva vida, però tan jove...
Ja, sí, és veritat,
és que
si
no
tot
dona...
just acaba de sortir de l'ou.
No dona cabuda,
va,
no?
Va, i la Cuca tenia un apunt teatral, oi que sí?
Ah, sí, vaig anar a l'estrena de Mantens-ho, t'ho explico, el divendres passat, una obra de teatre molt, molt divertida, que us la recomano, per un cap de setmana aquell que... Ah, que no sé què fer, doncs me'n vaig al teatre. Està protagonitzada pel Miquel Sitxar, pel Octavi Pujades, Anna Senant i David Olivares. Us la recomano, de veritat, una bona estona i molt, molt riure.
Doncs ens quedem amb aquesta proposta de la Cuca. Cuca, Eva, moltíssimes gràcies. Obrirem la perruqueria la setmana que ve. Continuarem parlant de més noms propis, perquè això dona per parlar tot el que vulguem i més. Fins aquí arriba el Faves Comptades d'aquesta setmana. Gaudiu del dissabte i del diumenge, perquè nosaltres ens retrobarem dilluns, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Gràcies a tots. Molt bon dia.